Volem parlar d'urbanisme amb la consellera de Territori, Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia.
Perquè fa pocs dies hem tingut una notícia de que el Tribunal Suprem ha ordenat al Consell Insular a revisar les llicències de les mansions de Punta Gavina, les del senyor del Pino, de Ferrovial, i les del senyor Andic, de Mango. Consellera, s'esperaven que el Tribunal Suprem no acceptés el seu recurs i també el del senyor Andic?
Bé, bàsicament, nosaltres vam presentar un recurs de cassació. Els recursos de cassació són molt difícils, tenen una temàtica molt específica i, estàvem així al 50%. Ha set que no, que s'ha d'encoar l'expedient de revisió d'ofici, el qual significa que ara mateix el que farem és encoar aquest expedient, nombrar un instructor i un secretari de l'expedient i donar audiència a totes les parts interessades perquè diguin lo seu. De tot això es fa un informe i es comença aquesta revisió d'ofici que bàsicament hem de recordar que s'insta a fer aquesta revisió per dos temes bàsics que són purament administratius, que és un que el tribunal diu que la publicació al BOIP i al tabló d'anuncis de en aquell dia l'Ajuntament no es va fer durant 15 dies, sinó que es va fer 10 dies i després altres 5, i un altre que és que el tribunal no accepta la nostra acta de la Comissió Tècnica Assessora com a informe jurídic, bàsicament perquè no porta el títol d'informe jurídic. En aquest cas, allò el que m'agradaria aclarir és que s'està parlant molt d'aquestes llicències com si s'haguessin donat en contra d'una normativa existent. Aquestes llicències són llicències que es varen demanar i que tenien tota la documentació completa a l'any 2007. A l'any 2007 la normativa que estava vigent era el Plan Territorial Insular d'Eivissa i Formentera de l'any 2005, que va aprovar el Partit Popular, i nosaltres la nova normativa de Formentera, les noves normes subsidiàries, varen ser aprovades al 2010. Què passa? Quan hi ha documentació que està entregada i n'hi ha interessats que han entregat de bona fe una documentació en un període en concret adaptant-se a una normativa existent en aquell període, sempre s'ha de fer per seguretat jurídica una sèrie de disposicions addicionals o transitòries per garantir aquesta seguretat jurídica. No es poden fer normatives que vagin retroactivament més de 3 mesos. I estem parlant que les normes es varen aprovar el 2010 i aquestes sol·licituds estaven demanades des de l'any 2007 amb totes la documentació completa.
Si en les normes subsidiàries no s'haguessin inclòs aquestes disposicions que finalment van possibilitar la construcció d'aquestes mansions a Punta Gavina, què hagués passat? O diguem-ne, per què vostès des de l'equip de govern van incloure aquelles disposicions?
Perquè és el que s'ha de fer jurídicament per garantir la seguretat jurídica. És a dir, no es pot iniciar una nova normativa urbanística sense tenir en compte que n'hi ha gent que té coses en tràmit. Aquestes coses en tràmit s'ha de decidir com es portaran endavant. I aquesta decisió es pren en aquestes disposicions transitòries o addicionals en aquest cas. Quan es tracta de sol·licituds, per exemple, que no tenen tota la documentació o que tenen una mancança de dades, pues encara es poden retirar, però és que aquestes estaven absolutament completes. I no parlem només d'aquestes, perquè sempre estem parlant de les mateixes cases, però n'hi havia 19 expedients pendents en el mateix cas que aquestes d'aquí. Sempre parlem únicament de les de Punta Gavina, no?
Si no s'hagués inclòs aquesta disposició, el Consell s'exposava alguna reclamació patrimonial per part dels promotors d'aquestes obres?
Si no s'hagués posat aquesta disposició, evidentment haurien lluitat per tenir la garantia de poder construir de la manera que ells varen sol·licitar a l'any 2007, que hagués estat amb bastants més metres dels que varem aconseguir consensuar amb aquesta gent més tard.
Pel que fa a les reclamacions en si, tema de l'exposició pública, un altre de que no hi havia el preceptiu informe jurídic, segons el reclamant. Si aquests defectes no són subsanables, què pot passar? Ens exposant, per exemple, a que hi hagi un altre cas, cases castellones, que s'hagin d'enderrocar, desbocar les cases i després pagar una indemnització als promotors?
A veure, si són subsanables, el que passarà és que no s'haurà de fer la revisió. És a dir, ara estem en el punt de que s'ha de decidir si són o no són subsanables. Si són subsanables, es parla d'anul·labilitat. I això significa que es fa la revisió d'ofici, és a dir, és com si tornéssim a tramitar tot això, però subsanant aquestes dues coses que s'havien fet incorrectament. Si no fossin subsanables, s'hauria de revisar completament l'expedient i tornar-ho a fer tot. I ja està. Però no significa en cap cas que quedàs anul·lada la llicència.
Que és el que sí que passa amb el cas de Cases Castellones.
De Cases Castellones, exactament. Aquí s'està parlant de revisió i no d'anul·lació de llicència.
De fet, aquest procediment jurídic o aquesta decisió al Tribunal Suprem ja hem arribat després d'unes reclamacions de l'empresari alemany Leo Stober, del Club Punta Prima, com tots sabreu. El cas de Punta Prima és comparable amb aquest? O sigui, un projecte urbanístic que després es troba una norma, amb unes normes urbanístiques que, diguem-ne, impossibiliten el projecte inicial?
No, el cas Punta Prima no és equiparable amb aquest, en primer lloc, perquè n'hi ha un munt de sentències que ja diuen que allò és un paratge natural i que ha de ser preservat, que sí que és urbà, i això ho vàrem respectar a les normes i ho vàrem deixar com urbà, però també és perifèric de parc natural i té altres afectacions que el que fan és que, encara que sigui una zona urbana, no s'hagi d'edificar més.
Bé, finalment aquest cas de les mansions, vostè citava que hi ha 19 expedients, no? Però els més coneguts i els que més es comenten són, sens dubte, el cas d'aquestes dues mansions del senyor de Mango i el propietari de Ferrovial. Déu-n'hi-do, ja porten molts anys amb això, no? Seria, diguem-ne, un dels problemes que, també a nivell seu d'opinió, creuen que més els està lastrant?
Bé, jo crec que són casos on és molt fàcil fer mal, no? Perquè estem parlant de gent molt coneguda, estem parlant d'urbanisme dins d'un món polític que està desprestigiat ara mateix, però jo el que diria és que hem de tornar un poquet en terra, és a dir, estem parlant d'uns expedients on el tribunal ha dit que n'hi ha dos errors, defectes administratius que al nostre parer, a més, són absolutament subsanables i que estem parlant d'un moment on encara érem ajuntament i estava el Consell d'Eivissa i Formentera. És a dir, sincerament, de tot això es parla molt perquè les persones propietàries són qui són, però si no, no s'estaria parlant res, perquè són verdaderament procediments judicials administratius dins del dret que té tothom de demandar i portar el contenciós perquè no està d'acord amb que a algú se li hagi donat una llicència, i això és el que ha passat, no?
Comparant els casos de Punta Prima i el de Punta Gavina, citava que el de Punta Prima, clar, a més de la normativa urbanística, hi ha també una afectació d'una figura de protecció, com és el parc natural, aquesta zona perimetral. Uh-huh. En el cas de Punta Gavina hi ha una altra figura de protecció, que són els anells. No seria el mateix?
No, no és el mateix, perquè en el cas de Punta Gavina, l'any 2005, estava permès per el PTI d'Eivissa i Formentera construir l'anell. Aquesta és la diferència. I a més no n'hi ha sentències prèvies com en el cas de Punta Prima, on ja s'indica que no es podran tenir més places turístiques, etc. És a dir, el cas de Punta Prima, si no m'equivoco ara, però comença als 90. És a dir, és un cas que ja porta un munt d'anys, on n'hi ha hagut un munt de tràmits per enmig, diferents governs que han estat donant o llevant, i ara, quan s'han fet unes normes subsidiàries ja amb cap i peus, pues, s'ha intensificat aquesta problemàtica, no?
Ja sé que vostè no hi era en la primera legislatura de l'equip de govern, però si pogués fer enrere, marxa enrere, creu que no s'haurien d'incloure aquestes disposicions per les quals es van poder construir aquestes mansions a Punta Gavina?
No, jo crec que s'ha de parlar sempre de seguretat jurídica, és a dir, si qualsevol de nosaltres es posa en el lloc d'una persona que ha invertit sous adaptant-se a una normativa absolutament existent i que de repent arriba un grup polític i que canvia tota la normativa i ho fa de manera retroactiva, això jurídicament no és correcte.
Bé, doncs avui hem parlat del cas Punta Gavina. Quan sabrem alguna cosa al respecte de les decisions de la justícia? Vostès quan hauran fet la revisió? Quan podran doncs, sebre si aquests defectes són subsanables o no són subsanables?
Pues nosaltres comencem ja ens hem reunit amb els juristes i amb els tècnics, incoam l'expedient, donarem audiència a les parts, haurem d'esperar a que contestin i amb tota aquesta informació es prendrà aquesta decisió de si s'ha de revisar o no s'ha de revisar. És a dir, esperam això fer-ho quan abans.
Estem parlant de mesos o...?
Estem parlant de mesos.
O sigui, tipus en el primer semestre d'enguany o... Sí. Si s'hagués de revisar totes les llicències, serien només les de punta, les dues mencions en qüestió de Ferrovial o Mango o els 19 expedients?
Bé, ara mateix estem parlant només d'un expedient, que és el de Puntanà, que és del que hem rebut la sentència.
El del senyor Mango, diguem-ne.
El segon, de Morsànics, encara no ha arribat la sentència. És a dir, ara mateix estem parlant del primer, que evidentment tindrà efectes sobre la resta, però ara mateix les úniques impugnades són dos, on es demana la revisió, que és Puntanà i Morsànics.
Si s'hagués de revisar la llicència, a la llum de quina llei o de quina normativa es faria, l'anterior del 2005 o la del 2010?
Per ara els nostres juristes i tècnics entenen que amb la normativa del 2005, perquè es respecta el moment en el que es va sol·licitar aquesta llicència, no? És com si un cometís un crim que en el moment que ho va fer no era crim, però després si ho és i fos jutjat per una cosa que quan la va fer no estava malament, no?
O sigui, ens podríem trobar en la situació de que es revisés la llicència per tornar a otorgar-la.
Efectivament.
Bé, doncs avui hem xerrat del cas Punta Gavina, concretament de la casa del senyor Andic, propietari de Mango, amb la consellera de Territori, na Alejandra Ferrer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.